camins.
No sé vosaltres, però a mi aquesta calor increïble em té arrossegat. Soc una persona enganxosa que es va quedant sense energia al cap del dia. Sort que hi ha un invent més enllà de l'aire condicionat que em dona una miqueta de vida i d'aire, sobretot, l'invent, la màquina.
El secreto de la màquina está en el ventilador que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco.
A 2 centímetres de la cara aconsegueixo treure'm la meva vida endavant, amb certa dificultat, però què seria de mi sense ell? Des d'aquí, a l'inventor del ventilador, màquina, camina, el meu agraïment més sincer. Tant de bo aquest programa faci amb vosaltres, igual que el ventilador fa amb mi, ajudar-me a viure millor.
El ventilador, màquina, el ventilador camina.
El ventilador.
Gato Pérez, senyores i senyors, no us queixareu de selecció musical per començar el programa. Bona vesprada d'aquest dilluns 11 de juliol, 11 de julio del 2022.
Dia 1 després de...
Joan Puig, que d'aquí uns dies rebrà el sagrament de l'ordre per a l'exercici permanent del diaconat en una celebració que es farà a la catedral de Girona, presidida pel bisbe Joan Planelles com a arquebisbe metropolità. Divendres ens va explicar les seves sensacions de cara a aquest moment tan personal i el vam notar realment eufòric, una persona eufòrica. Però ho sento molt, Pol Marçà, ja és dilluns, un dels dies maleïts al teu calendari, tot i que queden pocs ja de treball. Per tant, moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. En aquest inici de setmana ens setem aquí i ara, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, tenim continguts per avui.
Avui, per començar els camins...
Tindrem el plaer de saludar Vicky Molins, una de les persones estàndards de la solidaritat a Catalunya, i ara que la religiosa i la seva comunitat a la qual pertany deixen el barri del Raval, ens interessem per la seva trajectòria, pel seu moment i pels seus projectes. De seguida el saludem.
Continuarem amb...
una nova edició de Pachamama, a la secció on, amb Maria Marcet, parlem i fem presents diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Un tema candent, un tema a l'ordre del dia. Cal cuidar el planeta i nosaltres us ajudem.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa, ja ho sabeu, ben acompanyats per Ignasi Miranda, un dels podcasts que teniu disponibles a les nostres plataformes.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
La Paula riu a l'altre costat del cristal perquè els podcasts tenen molt a veure amb ella. Ella els edita en les seves hores mortes, que són moltes, per cert. Bueno, us preguntem per Ousmane Dembélé, que ha estat tota la temporada passada forçant la màquina com el ventilador, i al final renovarà amb el Futbol Club Barcelona cobrant, atenció, un 40% menys que anys anteriors. Per això us preguntem, contents amb la continuïtat del francès? Contents amb la continuïtat d'Ousmane Dembélé? El mosquito, sí, hi aporta molt, sí, cobrant menys, ni fu ni fa. No, ens ha torejat i el volem fora. Vinga, va, volem saber la vostra opinió.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara mateix i fins les 9, la Macedònia Mecànica serà imparable amb Ferran, el desalinyado sexy, amb Paula tocant mil botons i altres coses, amb Mary Jo fent el que fa a les xarxes i amb l'Ignasi, la veu. Sigueu benvinguts? Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts, 10 que passen de les 8 de la vesprada.
Plenes de pols i de pors, buidets de pau i de glòria, vam cultivar un vergel deliciós al raval de la història. Plenes de pols i de pors, buidets de pau i de glòria, vam cultivar un vergel deliciós al raval de la història.
Vicky Molins, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. Un plaer rebre't aquí al Camins, via telefònica, però un plaer igualment. Vicky, ara expliquem una mica el motiu de la nostra trucada, però la primera pregunta que vull fer-te és el carrer de la Cera del Raval. Carrer de la Cera del Raval. Què significa per tu el carrer de la Cera del Raval?
Bueno, significa una quantitat de coses meravelloses i molt d'amor, molt de fraternitat, molt... El carrer de la Cera és, per mi, doncs, el que he viscut durant 26 anys, després d'anys que vivia a Ganduixer, però que baixava també al Raval, significa tot el que hem rebut, perquè he rebut molt més que he donat, he rebut moltíssim. He rebut en la vida comunitària, una vida comunitària en la qual m'he enriquit moltíssim. Molt poques germanes, però teníem un projecte comunitari que ens ha unit, que ens ha ajudat moltíssim. És després l'estar amb la gent que he estimat moltíssim, m'han ensenyat moltíssimes coses, més de les que jo he pogut ensenyar a la gent, i he conegut el que és la fraternitat, la unió dels religiosos del barri, que ens hem reunit durant molts anys cada mes, i ens hem ajudat mútuament. Tot això i molt més, perquè nosaltres hem viscut moltes coses sempre en el centre de la nostra comunitat, Jesús, que és el que donava sentit a la nostra vida, la paraula de Déu, i els germans que ens han acompanyat sempre. Això és el que he rebut i el que en aquest moment deixo el carrer, però no deixo tot l'altre.
Clar, clar. Ara expliquem una mica més el que ha passat darrerament, però m'ha agradat molt, si em permets, Vicky, aquesta resposta de que has rebut molt més del que has donat, perquè al final això es compleix a l'Evangeli, diu el Senyor, qui perdi la vida, qui entregui la vida, la guanyarà.
Exactament, el 100%.
El 100%, el 100%, exactament. La nostra convidada d'avui no necessita massa presentació, poques presentacions, ella és Vicky Molins, religiosa de la Congregació de les Germanes de Santa Teresa de Jesús.
Companyia de Santa Teresa de Jesús.
Companyia, molt bé, bona puntualització, Companyia de Santa Teresa de Jesús, que ara ha anunciat que ella i la seva comunitat abandonen el barri del Raval de Barcelona després de 26 anys de feina i d'acció social, o fan per manca de relleu generacional. Vicky Molins, els motius de la vostra retirada són que els superiors de la vostra congregació no troben el relleu necessari i han hagut de prendre aquesta decisió. Dit així, sona una mica trist, no? Com et sents tu?
Jo penso que Déu té els seus moments. Tot comença i tot acaba en aquesta vida. Ha tingut un moment, en un moment determinat, un moment molt important de la vida del barri, que era al final de la dècada, bueno, la dècada del 90, quan estava a la sida, quan nosaltres vam estar molt al costat de la gent que moria, de la gent que patia tantíssim en aquell moment. Després han vingut moltes diferències, moments en el barri, el qual ens ha permès doncs, estar a l'aguait del signe dels temps. Però també s'ha de considerar, quan diem els superiors ho han decidit, no, ho hem vist entre tots, perquè hem vist que hi ha un moment determinat que a vegades les coses no es poden dur a terme. Jo avui acabo d'escriure també un altre article explicant una mica què és el que ha passat. En aquest moment tots sabem que les vocacions doncs, han minvat moltíssim en els últims temps, sobretot en les últimes dècades, han minvat de tal manera que no hi ha relleu generacional. Nosaltres, la mèdia d'edat de les tres que estàvem aquí era de 80 anys, per tant, jo sóc la més gran, tinc 86, sí. Estic bastant bé dins de lo... de lo que es pot estar, no?
Ja es nota, ja.
També, bueno, però al mateix temps hi ha unes escales, hi ha una sèrie de coses que tenim unes dificultats. Per tant, no deixem de fer aquestes coses, sinó que no podem estar en aquest moment.
Correcte.
No, i això és molt important. Aquest pis continua sent de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, sí. Però es posa a disposició de Missatgeres de la Pau i tindrem aquí un pis en el qual estarem molt contentes de donar pas a un d'aquests pisos que tenim en l'Hospital de Campanya, que diem pisos d'oportunitat. És donar una oportunitat a persones fent un pis d'acollida, no?
Molt bé.
Això per nosaltres és una alegria. I per una altra banda, jo estava dient en els mitjans de comunicació que hi ha també mitjans de transport a Barcelona que no serà tan complicat si nosaltres, per exemple, dos, ens quedem aquí a Barcelona, al carrer Àpols, o sigui, en el barri de Gràcia. Doncs hi ha vehicles per als quals podem anar perfectament a acudir a tots els que necessiten més ajuda, i en el nostre cas a l'Hospital de Campanya de Santa Anna, no?
Per tant, continuareu col·laborant, amb justament, en aquest cas, amb aquests pisos d'oportunitat dels Missatgers de la Pau de Catalunya, continuareu col·laborant.
Exactament. Allà tindrem una mica de més ajuda, tindrem ascensor, que sembla una tonteria, però clar,
home,
a la nostra edat, pues, a vegades ja no podem...
És important.
Exactament.
Sí, sí.
He tingut uns problemes de cor bastant forts últimament, i aleshores tot això és normal que els nostres superiors vegin per nosaltres, que ens ajudin també a... Què ens costa? Clar que costa molt, perquè tots ens apeguem a les coses, i sobretot perquè hem viscut coses meravelloses aquí.
Mira, justament, em fas una mica d'assistència al peu, tu has esmentat també aquells temps en què vareu començar, temps difícils,
sí,
quan la sida, no, conseqüència sovint dels problemes derivats de l'heroïna, era una pandèmia també de la qual es parlava poc, se'n fugia molt, encara que la realitat reclamava molta dedicació i molt amor fratern. Éreu una mica com les exploradores d'allò desconegut, Vicky?
Sí, la veritat és que quan van començar se parlava d'una pneumonia típica, no?
Sí.
No es parlava. I em recordo molt bé quan sorgia Novena, que vam treballar molt, ens va dir, mira, hi ha uns nois que moren al carrer. La majoria són homosexuals. I en aquell temps això era terrible.
Uh-huh.
Mare, que hi ha aquest orgull gay, no?
Sí.
En aquell moment era molt difícil. Nosaltres vam conèixer molt d'aquests nois, els vam estimar molt, vam acompanyar-los fins a la mort. Per mi va ser com un mateix de foc que ens va ajudar moltíssim a estar allà. Després van passar moltes coses, perquè el barri ha anat canviant, i això també és important. El signe dels temps van canviant. Després va venir la immigració latinoamericana, després va venir la immigració asiàtica. Tot això va canviar.
Uh-huh.
Va ser aquell moment tan maco de la tancada de les esglésies. Després d'aquesta tancada de les esglésies van començar el gir, grup interreligiós del Raval, que, en el qual ens ha unit a altres religions. Tot això ha estat un enriquiment tan gran que jo no he fet... Bueno, aquests dies, quan les tesis que preguem juntes cada matí i que aquesta pregària ens dona força per tot el dia,
sí,
no he fet més que donar gràcies a Déu. Donar gràcies a Déu per el que hem viscut. I després, si gràcies a Déu i per ell hem deixat algunes llavors, doncs aquesta llavor fructificarà d'una altra manera.
Uh-huh.
No som necessaris ningú. I, per tant, ens ha costat molt, però estem molt contentes.
Bueno, és que...
La voluntat de Déu i de deixar tot el que hem deixat aquí...
Ho transmets, Vicky, d'una manera molt especial, a través del telèfon. Jo crec que està arribant perfectament als nostres oients. Ens has parlat del que vau viure al principi, com ha evolucionat després, quan va arribar el fenomen de la migració. Estem parlant del barri del Raval de Barcelona. Com seria la fotografia actual del barri del Raval, tu que el coneixes tan profundament?
Sí, mira, el nostre carrer, per exemple, ha canviat completament.
Sí.
Ja no hi ha, el carrer nostre és el famós carrer dels gitanos catalans, que donaven una alegria especial a aquest carrer,
clar,
el carrer de Peret. I aquest...
Home.
Ara no queda més que un record d'això en un petit monument que han fet a l'entrada i a la sortida del carrer de la Cera. En aquest moment, doncs, bueno, tenim altres veïns que estimem també moltíssim, però tots som pakistanesos o de Bangladesh.
Uh-huh.
Bueno, és un canvi que s'ha donat.
Home, i tant.
Canvis perquè... I això s'està sempre obert al canvi, obert als signes dels temps, perquè nosaltres sempre ho hem vist com signes dels temps. I hem pogut ajudar de diferents maneres en cada moment.
Clar que sí.
Aquí jo crec, si has de dir la veritat, que el problema més fort en aquest moment no són aquests immigrants que... No, el problema més fort és... Jo diria que tot el problema de l'habitatge que es deriva més aviat de l'especulació de l'habitatge.
Sí.
De pisos que s'han convertit en pisos de que són sempre de turistes i que han deixat fora a persones que estaven feia molt temps en aquest barri però que no han pogut pagar la puxada.
Clar.
Que aquests canvis s'han durat.
Aquest és un fenomen, el dels pisos turístics, Vicky, un fenomen, el dels pisos turístics, que realment afecta no només al barri del Raval, molt directament, no? Perquè realment, com tu deies, fa fora a persones que evidentment no poden pagar un lloguer d'aquests preus, però és que després, de manera col·lateral, afecta a tot el veïnatge de Barcelona, perquè
exacte,
la pujada d'aquests preus implica la pujada d'altres lloguers en tota la ciutat, no? Per tant, és un problema que ha afectat tothom. Vicky, quan han vingut... aquest programa persones que ajuden, que donen la seva vida pels més desfavorits en barris obrers o de diversitat i amb exclusió, sempre ens diuen que una cosa fantàstica és l'ambient entre els veïns, no? L'ajuda, la solidaritat entre ells mateixos. Podries dir el mateix o això costa una mica?
No. Sempre ha estat. Ara, canviant una mica perquè... clar, nosaltres abans coneixíem molt a tothom perquè totes les botigues, etc., eren més d'aquí, i eren dels gitanos catalans, que estaven molt units tots. És veritat que ha canviat una mica, però en general sempre estem molt units tots els veïns. Mira, a vegades nosaltres vivim molt a prop de la Ronda de Sant Pau, sí. I per tant, de casa nostra al metro, doncs, hi ha, doncs, com per nosaltres més grans, ja... Potser 10 minuts, però bueno, són 5 minuts o 10.
Vale.
En aquest trajecte, moltes vegades ens aturem 4 o 5 vegades. Per què? Perquè ens trobem un veí, parlem amb ell i amb l'altre. Això ho trobarem molt a faltar.
Clar.
Perquè això és de les barriades així i del temps. I després nosaltres hem tingut la sort de viure molt, molt, molt profundament en el barri. No només ajudar la gent, sinó que hem estat en tot, les festes del barri. Per exemple, arriba la festa de la vella de Sant Joan, i que porta, bueno, que ens porten des de l'Ajuntament ens porten la flama del Canigó. Doncs això ho vivim amb ells, amb tot el barri, i sopem amb ells. Ve de la festa dels bastoners, doncs estem allà.
Clar.
I clar, això fa que ens estimem moltíssim.
Uh-huh.
Hem
Fantàstic.
Vingut amb una il·lusió. Tot això ho deixem, sí, és
molt
veritat,
bé.
Ho deixem.
Vicky, sí, en el comunicat que vau donar la notícia,
sí.
Deies això, no?, que els noviciats a Europa s'han anat reduint fins al moment actual, on, per exemple, a Espanya no n'hi ha cap, no?, en la vostra sí. companyia. Què passa amb les vocacions? Què està passant? Com es pot revertir aquesta situació, si cal revertir-la?
Bé, jo sempre dic que Déu tindrà altres maneres de cridar al seguiment. Però realment avui dia jo penso que, per una banda, el sentit de perpetuïtat d'uns vots és bastant poc entès, fins i tot en el matrimoni no és entès. Això costa molt. I després, que també ha baixat, i això no ho podem deixar de considerar, que en Europa ha baixat moltíssim, en general, la fe, el seguiment de l'Evangeli,
sí.
Tot això contribueix molt. La varietat en el món familiar... Tot això, des de la família tradicional i sobretot una família molt arrelada a la fe, a tot el que en aquest moment s'està vivint, doncs no és tan propici perquè hi hagi vocacions a la vida religiosa.
Clar.
Per una altra banda, jo sempre penso que Déu tindrà camins diferents i jo no estic angoixada per això. A mi jo vindrà una altra manera de seguir Jesús, no ho sé. De fet, en altres, una cosa que a mi sí que em crida l'atenció és que en altres llocs sí que tenim, i sobretot en els llocs més pobres, tenim moltes més vocacions. En aquest moment, la majoria de les vocacions nostres estan en Àfrica. I unes vocacions maquíssimes, unes noies estupendes, molt intel·ligents, molt maques, molt... I estan, bueno, tenim moltíssimes vocacions, també en llocs de Latinoamèrica, però en Europa doncs ha minvat molt. Potser no s'entén molt la consolació de Déu en la vida comunitària, potser els vots perpetus és una cosa que costa molt avui d'entendre.
Ja, és que són...
Potser, jo també veig que a vegades no... Hem cregut que l'important és l'acció, i aquesta acció nostra es pot fer fora també. És veritat que nosaltres tenim la llibertat de que al no tenir família podem donar-nos el dia sencer a tot això. Però no és l'acció, és el celibat pel regne de Déu en vida comunitària.
Uh-huh.
I això és el que no s'ha entès molt bé. El que s'ha entès molt bé després del concili moltes vegades deien això, jo fora també ho puc fer. I tant, com ho pots fer fora? No és això la vida religiosa. La vida religiosa és la consagració a Déu en el celibat en vida comunitària.
Sí.
I això té un valor que si no es prova, doncs no se sap.
Clar, tens raó. Són molts factors, però la veritable realitat és que tu i tota la teva companyia, en una comunitat reduïda però molt forta, heu estat aquests 25 anys donant la vida per la gent vulnerable del barri del Raval. No només donant la vida, sinó també integradíssimes en la vida del barri. Tu ens parlaves també de les festes. Heu copsat, heu fet tota una tasca allà meravellosa també de cohesió. Heu vist la seva transformació també, i ara és moment de fer un pas diferent i deixar pas a aquesta nova generació que segur que fa una tasca també meravellosa també amb el vostre suport. Vicky Molins, religiosa de la Companyia de les Germanes de Santa Teresa de Jesús, que ara ha anunciat que ella i la seva comunitat doncs han d'abandonar el barri del Raval de Barcelona després d'aquests 26 anys de feina i d'acció socials meravellosos tal com ens ha transmès. Vicky, moltes gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per aquesta tasca enorme que heu fet i molts ànims amb el que vingui per endavant.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta. Vinga, nosaltres fem una pausa i Pachamama, Maria Mercè.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Per cert, records del Rafa Sanahuja, que és un oient del Tot Costa.
Camins.
Ràdio Estel.
Què us ha semblat aquest crossover? Us ha agradat, Crossover Catalunya Ràdio, Ràdio Estel.
Història de la ràdio.
Història de la ràdio, ja per sempre. Guillem Borsals, gràcies per la teva valoració.
Expliquem històries. Pachamama.
2 minuts clavats i arribarem a 9:15 d'aquest dilluns, 11 de juliol. Molt contents de rebre a Maria Marcet en aquest estudi, que ens porta una nova edició de Pachamama. Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Molt bé, la veritat que molt bé.
Molt bé?
Sí,
ai,
sí, sí.
Ai, ets molt optimista i molt... molt
bueno,
bé.
Home, doncs dins del que és la taxonomia i tot el que he viscut aquests dies a Estrasburg, molt optimista no estic, però
has
bueno.
Has estat a Estrasburg?
Sí, he estat. He estat al Parlament Europeu.
I així d'entrada ja ens coles i ens avances el tema, però on vols anar avui?
Sí, m'he colat.
Un terme que jo t'he de ser sincer, fa una hora desconeixia, però ara tu em resoldràs els meus dubtes i m'explicaràs de què va, que és la taxonomia de la Unió Europea. Què és la taxonomia, Maria?
La taxonomia de la Unió Europea al final és un reglament, en definitiva,
sí,
que bueno, es va, al final neix d'una proposta de la Comissió Europea en el marc dels acords de París el 2015 i amb tot el marc també de l'agenda 2030 d'objectius de desenvolupament sostenible. La Comissió Europea va fer un encàrrec a un grup d'experts doncs perquè creessin un document en el qual es detallessin quines són les activitats econòmiques que han de ser objectes de finançament europeu.
Vale.
Llavors, en aquest reglament es classifiquen totes aquelles activitats que rebran fons europeus per fer aquesta transició cap a un món més verd,
per tant,
una Europa més verda.
Per tant, és això, una... com dir-lo? És fer un enumerar,
sí,
no? les energies que poden ser dignes
d'ajuda... No, no només energies, és tot un sistema de classificació d'activitats econòmiques, que tenen a veure, per una banda, amb l'adaptació al canvi, amb la mitigació del canvi climàtic i, per altra banda, amb l'adaptació al canvi climàtic. I s'inclou l'agricultura, la ramaderia, la pesca, però també s'inclouen les activitats financeres, per exemple, entre d'altres.
Tot classificat segons la... lo verd és que siguin, per dir-lo d'alguna manera, no? O no tant.
O com de subjectes han de ser a la, el finançament europeu.
Vale, perfecte. Per tant, ja tenim una mica més clar el concepte de taxonomia, ens ha ajudat la Maria, i, per exemple, podem parlar de l'energia que jo havia introduït de manera així una mica colant-me. Perquè s'accepta la nuclear, l'energia nuclear i el gas...
Exacte.
Com a energies verdes.
Exacte. Aquest ha estat, diguéssim, tot el debat de fons del que ha passat a Estrasburg aquests dies,
sí.
Que us poso una miqueta en context.
Vinga.
He escollit aquest tema perquè, com a activista, he anat a Estrasburg dels dies 4, 5, 6, 7 de juliol, perquè justament aquests dies era quan s'aprovava el veto a l'acte delegat del reglament de la taxonomia que incluïa el gas natural i l'energia nuclear com a energies verdes i, per tant, dins del sistema de classificació aquest de la taxonomia. I, per tant, objectes de rebre fons dels Next Generation, per exemple, no?
Molt bé.
Fons verds. Llavors, això dins del món ecologista i, bueno, i d'altres mons no s'ha vist bé, perquè al final la nuclear i el gas natural doncs, no són energies verdes, no són renovables. Podem discutir ara una mica més el tema de la nuclear.
I si vosaltres, com a persones bueno, ecologistes i amb aquesta mirada de preocupació de manera global cap al planeta, no ho veieu bé, com és que la Unió Europea sí que ho veu bé?
Doncs perquè al final el que s'està argumentant és que són com un impàs. El gas natural és un impàs cap a altres formes energètiques, és un impàs per substituir el carbó doncs, per una energia que és més verda que una renovable tradicional com l'eòlica o la fotovoltaica, però és un impàs.
O sigui, el que estan venent és venim d'energies molt dañines, passem a unes altres que no ho són tant,
sí.
Tot i que encara hi són... i anem cap a unes que són sostenibles
sí.
i més ecològiques.
Sí, de fet...
I això et sembla que serà així o no?
A veure,
o és la moto que ens estan vendint?
Clar, al final és una solució també des de dalt, amb una visió curtplacista i una visió de la necessitat immediata de disposar d'energia. Perquè ja ho estem veient, que si es tanca el tub del gas, diguéssim, com està passant ara a Alemanya, doncs tot pot arribar a col·lapsar, no? Llavors és com la necessitat aquesta de seguir mantenint infraestructures nuclears, sobretot per part de França, que ha fet molt de lobby en aquest sentit,
sí.
Infraestructures de gas que segueixin subministrant energia, sense contemplar altres fonts més descentralitzades.
De fet, ja hem parlat d'aquestes energies concretes, la nuclear i el gas, aquesta transició que suposa que proposa la Unió Europea, però després tenim un altre input, que és que, per exemple, s'acaba el petroli s'acaba, i no tenim alternativa real.
Clar, exactament. I, de fet, no només s'acaba el petroli, sinó que s'ha arribat al pic d'altres fonts energètiques, o sigui, dins de la teoria més col·lapsista, no? Doncs es parla del peak oil i del peak també peak PEA, que en anglès i peak per nosaltres,
sí.
D'altres energies o d'altres recursos, perquè passa amb la nuclear, és un dels arguments en contra de la nuclear, que alguns arguments han dit que ja hem arribat al pic d'extracció de l'urani, que potser no s'està veient encara l'encariment del cost d'aquesta d'energia nuclear, perquè tenim reserves, tenim reserves secundàries de, bueno, que s'han extret fa anys però no s'han consumit encara, però que realment ja hem arribat a aquest pic. Llavors, clar...
Per tal com estàs plantejant totes aquestes qüestions, veig que hi ha una crisi energètica global
sí.
Que està afectant moltíssim a molts factors. Està arribant
sí.
També fins al consumidor de peu, perquè tenim el preu de la benzina disparadíssim
sí.
A màxims històrics.
Sí.
I aquí hi ha una pregunta. Col·lapsarà aquest sistema actual? Col·lapsarà el sistema capitalista que de moment ha regit tota aquesta situació de l'energia?
Per mi respondre això se'm fa difícil, perquè al final, bueno, no sóc experta en energia i hi ha alguns teòrics o alguns intel·lectuals com l'Antonio Turiel, que ja l'he mencionat altres cops, que sí, que per ells col·lapsarà, que no hi ha una altra sortida, perquè al final és una cadena global de subministrament que depèn d'una sola, bueno, d'uns pocs, en el cas del petroli, d'uns pocs pipelines, no? En el cas d'Alemanya ho estem veient ara mateix, com el Nord Stream 1, Rússia l'ha tancat per un tema de manteniment, però Alemanya té moltíssima por de que no el tornin a obrir i moltes putimer d'empreses doncs, veuen que se'ls acaba el subministrament. Llavors això sí que és un col·lapse, realment.
Tu saps el que és una kenosi?
Pues mira,
no,
m'has pillat.
T'he pillat. Una kenosi és una crisi tan profunda, es pot aplicar a qualsevol aspecte de la vida i del món, una crisi tan profunda que peta tot, es rebenta tot, i d'ahí només pot sorgir una cosa nova, diferent.
Clar.
Val? Creus que tot el que estem vivint va cap a una kenosi? És a dir, que el sistema col·lapsi de tal manera que d'alguna manera s'hagi de ressorgir amb energies i amb una visió molt més ecologista de tot plegat?
Sí, jo penso que sí, i de fet és que penso que ja està passant. Penso que ja estan havent moltes iniciatives de, pues bueno, per trobar energies alternatives, maneres de fer alternatives, molt a petita escala, perquè són coses que només poden passar a petita escala. No sé, extreure energia de la biomassa, per exemple, als pagesos, és que només pot passar a petita escala, però ja està passant. O sigui que jo sí que crec en això.
Estem veient petits avançaments a nivells això, petits, però a lo millor arriba el moment d'una kenosi mundial. I després volia demanar-te, abans d'acomiadar-te, per tema de la tecnologia de la fusió de l'àtom. Això és una quimera? Això és una ciència-ficció? O això és viable?
Jo el que he llegit, que tampoc no és massa, perquè això no sóc experta en nuclear, però la qüestió és que el problema principal de la nuclear és, primer, l'urani, que és finit, i sí que hi ha algunes veus que diuen que tenim urani per encara 200 anys, llavors, bueno, són bastants anys, unes 2-3 generacions, no? Però en definitiva és un recurs no renovable i, a més, que comporta uns riscos que, bueno, que no tenim molt clar què pot passar.
Per tant, podríem dir que és una mica, a part del risc, que és evident, sí, podríem dir que és una mica pan para hoy y hambre para mañana, clar, que no sé quin equivalent té al català aquesta dita. Maria, se'ns escapa el temps, però no vull acabar sense agrair-te tota aquesta participació enorme que has fet al Camins aquesta temporada. Ara ja és la teva darrera secció, perquè ens queden 2 setmanes de programació, i per tant ens has ajudat moltíssim a entendre molts conceptes, a portar a tota la gent que ens escolta, doncs, aquesta sensibilitat per la Terra, que està molt a l'ordre del dia, que és molt important, i ha estat un plaer compartir micro i estudiar amb tu.
Igualment, Rafa.
Gràcies, Maria. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i Ignasi Miranda en aquest estudi.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Què sents més ara mateix? Il·lusió?
Bueno, és un moment on vius tranquil·litat,
sí,
espiritualitat, bueno, amb agraïment també.
Clar.
Tot aquest temps, doncs, bueno.
Il·lusió?
Il·lusió, agraïment, sobretot. Sí, sí, això sí, i tant.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
És el moment. El temps, l'espai en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa, amb precisió, els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts, ja ho sabeu, com cada dilluns. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast, i una salutació per ell, la veu de la veu de Càritas. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem amb l'actualitat. Podem explicar que dijous 7 de juliol El dia del xupinazo, no? O sea, és el dia anterior, el xupinazo.
Exacte.
El dia 7 de Sant Fermín va tenir lloc al Seminari de Vic la presentació en roda de premsa de la memòria 2021 de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, Ignasi.
Així és, es van comentar, per exemple, les dades sobre les famílies ateses per les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, destacant que continuen sent majoritàries les famílies amb infants i adolescents, que les formes d'habitatge que no es consideren dignes afecten un nombre elevat de les llars ateses, entre les moltes dades preocupants, després en parlarem més en el testimoni. D'altra banda, es va posar de relleu que l'impacte de la pandèmia ha estat més gran a les llars sense ingressos i que moltes famílies s'han hagut d'enfrontar a situacions que han empitjorat la seva situació de precarietat. Finalment, també es va destacar que no només és important l'augment de la despesa social, sinó també la seva redistribució, de manera que arribi aquesta despesa a les persones en situació de més vulnerabilitat.
Bueno, és una memòria amplíssima, després tindrem lloc també d'aprofundir una mica més,
sí.
però aquestes són dades bàsiques. I mirem cap a Roma, perquè amb motiu de complir-se el 75è aniversari de la Fundació de Càritas Espanyola, el Sant Pare Francesc ha fet arribar un missatge al president actual, Manuel Bretón, en el qual li fa arribar una salutació cordial.
Efectivament, una felicitació molt oportuna en què el Papa expressa que el lema triat per aquesta celebració resumeix molt bé la història viscuda, 75 anys d'amor pels altres, i també diu que es tracta d'un servei que continua en el present i que s'obre al futur amb esperança. Tots sabem veure el rostre de Crist crucificat en nombroses persones que pateixen, a les quals ofereix amistat, ajuda i consol. Igualment considera que aquest jubileu és una ocasió propícia per agrair al Senyor tot l'amor donat i també un temps oportú per discernir amb la guia de l'Esperit Sant els camins per a aquesta nova etapa.
I a més el Sant Pare indica tres característiques que no poden faltar en aquest itinerari.
Primer, tenir en compte que el camí de Càritas és el dels darrers, el dels últims, ja que els pobres i els exclosos són els destinataris privilegiats de l'Evangeli. Subratlla també que és un camí de misericòrdia, ja que aquest és l'estil de Déu que busca i s'acosta als més febles per cuidar-los amb compassió i tendresa. I finalment afirma que es tracta igualment d'un camí de renovació perquè les noves realitats de pobresa requereixen que cuidem tant les persones com la nostra casa comuna, i que estiguem disposats a recórrer els camins de la cultura del trobament o cultura de l'encontre i de la caritat, tot articulant allò que és local amb allò que és global, treballant des dels propers, però amb un horitzó universal.
A més, el Papa Francesc també anima els membres de Càritas a perseverar amb alegria i decisió en les activitats i projectes que porten endavant a les diòcesis espanyoles. Un missatge molt profund el del Papa i molt oportú, com tu deies, Ignasi. I dimecres, 6 de juliol, la ciutat episcopal de Vic va acollir l'Assemblea de Càritas Catalunya, que va plegar als equips directius de les 10 Càritas amb seu a Catalunya, amb el president de Càritas Catalunya al capdavant, Francesc Roig.
Va ser una jornada molt dinàmica on va haver-hi, per exemple, espai per presentar la proposta de coordinació dels 4 àmbits de Càritas Catalunya, el social, el de la comunicació, el de gestió econòmica i el de les persones. Una coordinació que busca una millora en la feina que s'ha de fer i una manera d'optimitzar els recursos de l'entitat catòlica. Des de la Comissió de Voluntariat de Càritas Catalunya es va apuntar a tota l'estratègia que es vol fer per acompanyar, motivar i augmentar el voluntariat a Càritas, especialment amb la gent jove, que és un dels àmbits que es volen treballar els propers anys de manera especial.
I més coses, els delegats episcopals i directors de les 70 Càritas diocesanes que integren la Confederació Càritas Espanyola han compartit en el marc de la 70a Assemblea General a la localitat madrilenya de l'Escorial, justament, els desafiaments a què s'enfronta l'organització en aquest primer tram del segle XXI.
Tal i com se subratlla en la declaració final d'aquesta assemblea, la complexitat de la realitat ens demana ser una organització flexible i oberta perquè davant d'aquest profund afebliment de les certeses en una societat colpida per una emergència social sense precedents i on continua sent escàndol el nombre de descartats, Càritas sigui avui, continua dient aquesta declaració, més que mai un lloc d'esperança a les fronteres de la precarietat i l'exclusió, que significa portar oportunitats i treballar aquí i ara per impulsar un canvi.
I la xarxa espanyola contra el tràfic de persones, de la qual Càritas Espanyola és entitat col·laboradora, ha presentat el seu informe alternatiu al grup d'experts sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans del Consell d'Europa, amb motiu de la visita a Espanya del 4 al 8 de juliol.
En aquest marc, les entitats que integren la xarxa van acordar presentar Greta, que és aquest nom del grup d'experts, efectivament, una sèrie de recomanacions perquè siguin incloses en el tercer informe que aquest grup té previst presentar el proper any sobre la implementació del conveni a Espanya i altres països signants. Entre les recomanacions i les propostes, la xarxa en el seu informe ha posat de manifest els obstacles i els problemes als quals la legislació, els mecanismes i els procediments en matèria de lluita contra el tràfic de persones adoptats fins ara a Espanya no han estat capaços de donar una resposta integral i efectiva a aquest greu problema, especialment pel que fa a l'atenció, la detecció i la identificació, com també la protecció i l'accés a la justícia per part de les víctimes i supervivents del tràfic de persones.
Doncs fins aquí les notícies d'aquest dilluns. Fem una pauseta de re, respirem i de seguida l'entrevista. La pandèmia continua agreujant la pobresa a Catalunya. El 2021, les Càritas catalanes van atendre un 12% més de persones en relació amb el 2019. Són gairebé 100.000 llars on viuen més de 240.000 persones les beneficiades de l'acció social de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Una crisi sumada a una altra està generant grans nivells d'exclusió social que, segons el darrer informe FOESA, a Catalunya és del 29,1%. Avui, doncs, la Memòria 2021 de Càritas Catalunya, presentada dijous passat a Vic, és el nom propi del nostre testimoni, d'aquesta part de la veu de Càritas.
Efectivament, parlem de crisis, concretament la del 2008 al 2015, crisi econòmica, també de la dels refugiats del 2015, de la pandèmia del Covid des del 2020 fins ara i de la crisi humanitària per la guerra a Ucraïna, aquest 2022. Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, deia en la presentació de la Memòria 2021 que amb cada crisi les persones que atén Càritas es queden per sota de la situació social de la qual partien. Sí. És a dir, que amb cada crisi plou sobre mullat. La meitat dels qui ha atès Càritas el 2021 són famílies amb infants i adolescents. Dins d'aquest col·lectiu, dues llars de cada 10 són monoparentals o monomarentals i gairebé un 30% de les persones ateses viuen soles. A més, gairebé la meitat de les llars, el 43%, no disposen d'un habitatge digne i 6 de cada 10 persones ateses es troben a l'atur o busquen feina. El bisbe de Vic i anfitrió d'aquesta presentació, Romà Casanova, va alertar del seu deteriorament, el d'aquestes persones.
El que constatem sobretot és que les persones que arriben a Càritas, o les persones que Càritas amb la seva mirada descobreix, estan més deteriorades, són més vulnerables i molts estan en situacions límits. És que aquestes tres realitats, deteriorament, vulnerabilitat i situació límit.
Càritas Catalunya demana polítiques públiques que posin les persones vulnerables en el centre. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, apunta cap als partits polítics i reclama un pla de xoc contra la pobresa.
Sembla que res es pugui moure si no mesurem bé l'efecte electoral que aquesta decisió haurà de tenir. O comencem a pensar que la societat és molt més adulta del que alguns pensen, o no avancem com a societat. Davant d'aquesta involució de determinades polítiques socials, cada cop es fa més evident la necessitat d'un pla de xoc contra la pobresa i l'exclusió social.
Francesc Roig proposa, entre altres mesures, crear un parc d'habitatge públic de lloguer, harmonitzar l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania i polítiques de suport a les famílies.
Doncs per comentar tot plegat ja ens acompanya un clàssic d'aquesta secció, d'aquest espai, Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya. Lluís Miguel, bona vesprada.
Bona vesprada.
I benvingut de nou a la que és casa teva, pràcticament.
Això ja aquí gairebé...
I sí, tant,
sí, sí. Mitja
benvingut,
vida.
Benvingut sempre.
Estem encantadíssims de rebre't perquè sempre és molt edificant i molt interessant. Lluís Miguel, què ens diuen aquestes dades del 2021 presentades des de Càritas Catalunya? Jo crec que és fàcil d'interpretar, és a dir, que hi ha molta feina per fer i que totes aquestes crisis, una darrere l'altra, doncs, han, com deia Ignasi, han plogut sobre mullat.
Sí. Acumulen exclusió, en definitiva.
Sí, efectivament, vull dir, o sigui, no hi ha una reversió d'aquesta situació. Uh-huh. Fins i tot, per exemple, doncs, tot i que en les dades que recull la memòria hi ha hagut una petita baixada del nombre de persones doncs, que no tenien feina, però és il·lusori. Vull dir, aquesta dada és il·lusòria, vull dir, com dèiem a la memòria, el 61% de les persones ateses per Càritas no té feina o n'està cercant. I aquesta és una dada que és molt, molt colpidora, perquè tot i que les dades, grans dades macroeconòmiques del govern diuen que està millorant la situació, cosa que és certa, però des d'una òptica. Sí que ara, per exemple, doncs els mitjans recollíeu el fet que hi ha molts sectors econòmics que necessiten mà d'obra. Per exemple, doncs, la restauració, l'hoteleria... Sí. Però clar, però és que quin tipus de contractes laborals s'estan fent? S'estan fent uns contractes laborals molt, molt, molt precaris. Continua havent-hi moltíssimes persones que a més estan treballant en economia submergida i que, per tant, doncs, no, la seva feina no repercutirà en les prestacions socials futures. I, per tant, a més, vull dir, tot això ha empitjorat amb aquesta situació d'inflació galopant. Tot just aquest matí, vull dir, a la seu de Càritas Catalunya, una senyora del barri del Raval, jove, vull dir, uns 30 i pico d'anys, em diu, mira, escolta, jo treballo doncs, en una escola, s'ha acabat el curs escolar i ara no tinc feina, me'n tornaran a agafar quan comenci. Però és que necessito que m'ajudeu amb aliments, si més no amb aliments, perquè tinc dues filles i no arribo. Uh-huh. I això és una realitat que està colpejant milers i milers de persones a Catalunya, aquesta precarietat. S'estan fent uns contractes laborals que, bueno, perquè no estan posats ben bé en el paper, però gent que està treballant 15 hores diàries.
Terrible, això.
Per poder, doncs... I per un sou irrisori. I per un sou irrisori. O sigui, està creixent, evidentment, l'oferta laboral, però amb una precarietat enorme. Es contracta per hores, per exemple.
Sí, sí, això de les 15 hores... ens recorda temps anteriors a la revolució industrial.
Hi havia, ara farem una mica, que no soni frívol, però m'ha vingut a la ment un acudit de Forges, el gran Forges, que estava fent un contracte laboral i li deia el que contractava al contractat, bueno, le voy a hacer un contrato por una hora y luego ya veremos. Sí. Una mica és aquesta la idea, o sigui, es va al dia, pràcticament.
I tant. Lluís Miguel, la crida als responsables polítics i socials és clara després de la presentació de la memòria, ho hem corroborat, ho hem confirmat. Com es pot capgirar aquesta tendència a l'augment de persones excloses? És fàcil de preguntar i difícil de preguntar.
Sí,
de
bueno...
Voluntat política, no, Lluís Miguel?
Aquest és un, com molt bé diu Rafa, és un tema fonamental, que hi hagi voluntat política i després hi ha que aquesta voluntat política doncs es correspongui doncs, amb uns pressupostos que apostin clarament per polítiques socials.
I amb consensos polítics, perquè no pot ser que determinades normes al Parlament s'hagin de discutir quan són clarament d'unanimitat, no? Per exemple, ajudar persones a tenir una renda mínima.
Efectivament, vull dir, o sigui...
Bueno, i a part tot, això és una cosa, però a part tot el que estem escoltant de les traves burocràtiques de la renda mínima.
Per exemple.
Que és increïble, o sigui, si estan concedides i hi ha uns barems i a la gent no li arriba. No...
Vull dir, o sigui, s'ha entrat en un procés de burocratització, cal dir també doncs, que molts dels serveis socials està en una situació també de precarietat, perquè els propis treballadors i treballadores dels serveis socials municipals ja fa anys que reclamen també doncs, que s'inverteixi doncs, en més professionals i amb una formació contínua, no solament és això. És a dir, i això s'ha palaçat doncs, amb l'avinguda d'aquest contingent de gairebé de 30 i pico mil persones refugiades d'Ucraïna que han vingut a Catalunya, sí. 140.000 a tot l'estat, vull dir, o sigui, ens arriba un contingent tan gran i tenim els mateixos recursos.
Clar, mira, justament la pròxima pregunta que teníem preparada era què comporta aquest increment per l'atenció que ofereix Càritas, perquè si estem parlant que el volum cada vegada va a més, no hi ha un horitzó esperançador i vosaltres teniu els mateixos o menys recursos, perquè moltes persones que col·laboren amb vosaltres, recursos humans, a lo millor, ja ho sabem, és gent gran que ha hagut de cuidar-se o que ha patit una malaltia. Com ho feu?
Bueno, doncs això jo crec que aquí intervenen, doncs, primer de tot, el fet de la credibilitat que té Càritas arreu, com a entitat d'Església, que dedica, com molt bé doncs, deia el Sant Pare, que és fonamentalment als últims. Després també, evidentment, doncs, el compromís de milers i milers de persones. Cal dir, moltes vinculades o creients, però també moltíssimes altres persones que no creuen en la nostra religió.
Però creuen en la humanitat.
Però, exacte. I després, sempre, evidentment, no ens hem de deixar, no hem d'oblidar mai, que també tenim la providència sovint amb nosaltres. I que hi ha petits miracles diaris i, de tant en tant, un gran miracle que dius com pot ser això, no? I ara em ve al cap, doncs, per exemple, una deixa importantíssima que va haver-hi doncs, a la diòcesi de Vic, d'una família molt important, d'uns filàntrops, que van deixar una deixa molt important, vull dir, estem parlant, si no recordo malament, de 8 milions d'euros, que la van deixar, d'una banda, a Càritas Diocesana de Vic, i a la Universitat de Vic, amb un objectiu molt clar, sobretot doncs, ajudar a la integració laboral de persones que estan en situació molt precària.
Doncs déu-n'hi-do, aquesta...
Sí, es va orientar, va ser un donatiu molt orientat. En aquests casos tu has de respectar sempre la voluntat del donant.
Home,
i llavors doncs, per, això doncs, era una deixa i, per tant, doncs, ja indicava molt clar. En l'àmbit universitari, doncs, evidentment, facilitar la incorporació als estudis universitaris de persones sense recursos i en l'àmbit de Càritas, doncs, ajudar-nos doncs, en els programes d'inserció sociolaboral.
I això és un gran miracle, per tu?
Sí, d'aquests de tant en tant
m'han sortit. O és dels petits? No, aquest és dels grans.
No, aquest diríem és dels grans, però
els petits... També
els grans miracles són els del dia a dia.
Clar, sumats, petits miracles sumats, oi?
Exacte.
Això que ha dit ara Luis Miguel Luna, Rafa, també em recorda la filosofia d'Antoni Gaudí quan construïa la Sagrada Família, no? Deia que es construiria amb la providència. Cap donació pública, cap... Tot amb donatius de les persones. És una mica la filosofia.
Hem d'ajudar una mica la providència, també.
En aquest sentit, no ens tancarem a una ajuda pública, si arriba, també està bé.
En tot cas, hem comentat dades ja prou conegudes des de dijous passat que es va presentar la memòria. Aquest 2022, ens pots avançar alguna cosa, Luis Miguel? Cap a on apunta? Va en la mateixa línia? Portem mig 2022 ja superat?
Sí. Malauradament, no, és molt preocupant la situació que pot esdevenir, no? D'una banda perquè, com dèieu molt bé a l'inici, les persones que estan patint pobresa i exclusió social a Catalunya cada cop estan pitjor. Però també ens preocupa que pràcticament està desapareixent la classe mitjana. La classe mitjana a Catalunya
és gairebé...
És, vull dir, hi ha una precarització enorme, no? Vull dir, o sigui, cada cop ens trobem això, que hi ha més treballadors que tot i tenir una feina regular... No arriben a final de mes, no poden pagar les factures de llum, d'aigua, etc. Per tant, plou sobre mullat, les persones que estan pitjor és que encara preveien que estan pitjor. Això és una qüestió. La segona, comença a tornar una tendència de vinguda de persones, sobretot latinoamericanes, cap aquí. I això, doncs, clar, ha estat aturat durant el temps de la pandèmia, perquè no hi havia mobilitat, mobilitat geogràfica, però ara retorna. I també, vull dir, aquest mateix matí doncs, hem pogut atendre dos senyors colombians que han vingut aquí demanant refugi, demanant asil per la situació de violència en el seu país, altres persones per qüestions econòmiques. No tenen futur en el seu país i llavors venen cap aquí. I s'arrisquen moltíssim, són molt valents, perquè, clar, molts d'ells no saben quina és la situació del país. I llavors quan aquí doncs, els expliques doncs, que allà, moltes vegades hi ha màfies que els faciliten venir cap aquí i els diuen, tu no et preocupis, que allà quan arribis ja trobaràs feina, no? Sí. I després es troben amb una realitat.
La realitat és ben diferent.
I molta de la gent que ve és una gent molt formada.
Sí,
o sigui, això és una idea que... I després l'altra qüestió que ens preocupa és el tema de què passarà doncs, amb els refugiats ucraïnesos en la fase que anomenem 3, en la fase 3.
Sí, sí. Doncs sí, queda obert, això.
Ens has fet una entrevista i unes respostes que, per un costat, ens deixen una mica preocupats i, per altra, ens reafirmen en la vostra tasca imprescindible i de donació, que és realment impressionant. Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència, cap de comunicació de Càritas Catalunya, moltes gràcies per visitar-nos, com sempre, és un plaer escoltar-te i que ens facis partícips d'aquesta realitat que viviu i que desenvolupeu. Gràcies.
Com sempre, moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Ignasi, com sempre, a tu també, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca important, la que dèiem, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa.
Fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas, la propera ben aviat, d'aquí 7 dies. Hi ha un elefant solt a l'estudi. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Molt bé.
Perquè m'estic mucant.
Aquesta imitació...
Que la gent pensarà coses rares.
Aquesta imitació de Dumbo, molt bé. Molt,
és impepinable.
Molt lograda. Vinga, la nostra pregunta de Twitter d'avui, @caminsestel.
La pregunta era, amb la renovació de Dembélé al Barça, contents amb la continuïtat del francès?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 7% sí, perquè cobra menys. Amb el 14% sí, i aporta molt. Amb el 36% no, ens ha torejat.
Però...
I amb el 43% la guanyadora, ni fu ni fa.
La gent indiferent davant la renovació de Tembo. Gràcies, Maria José Mendoza.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol delicat de Camins en la nostra arrencada de setmana. La penúltima setmana amb el futur representant de Dembélé, Ferran Capdevila, Sissoko a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la col·laboradora incansable, fan de les enquestes esportives, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara mateix un butlletí. Salutació pels de les 6 del matí, els de les 6 del matí, que ens escolteu. Ànims amb el dimarts. I per el directe, gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres marxem. Demà, més camins. Gràcies, bona nit.